5.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat, al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i, com és habitual, tenim a la tècnica l'Alberto Vilela i en Gerard Barrachina. Avui la nostra companya Marta Mas porta les entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida. Avui porta, concretament, el Pa de Sant Antoni, una gran desconeguda. I ho farà a través de Fra Joaquim. Ara continuem amb un davantal. Ja hem passat el Nadal. Enrere queda la polèmica sorgida als grans ajuntaments d'Espanya. Si fem pessebre o no en fem. Malgrat tot l'enrenou nascut a l'entorn d'aquest afer i de la il·luminació a carrers i places, finalment va imperar el sentit comú i es va continuar amb aquesta tradició nadalenca. Però ara cal plantejar-se diverses situacions. La il·luminació i la pompa usada aquests dies ens fa més feliços? Per suposat que ens alegra passejar i gaudir d'un ambient inèdit, però podem pensar que també ens anima el consumisme en tots els sentits. En primer lloc, el consum de més energia, que sobrepassa en molt el que es precisa per la il·luminació adequada de la via comuna. En segon lloc, aquest ambient de festa, de lleure i oci, que ens porta a comprar i a gastar, moltes vegades sense to ni so. Fixem-nos que aquest any, quan s'usava aquesta disbauxa de consum a les places i carrers de tot arreu, tot just a París, ciutat de la llum, es debatia el futur del nostre planeta intentant arribar a acords sobre energia i canvi climàtic, acords per salvar el món, la naturalesa i tal vegada el gènere humà, acords que no varen quallar. El papa Francesc, en la seva felicitació el mateix dia de Nadal a la plaça de Sant Pere, feia l'adveniment del que calia no malbaratar recursos i ser sobris en el consum. Quina divisió de futur té el papa a favor dels nostres fills? La felicitat no és una il·luminació més o menys, ni tampoc un afany de compra compulsiva. La felicitat és un equilibri emocional compartit amb dones i homes del teu entorn i gaudint de la magnífica obra de Déu com és tota la creació. Josep Domènech, secretari de Consell Pastoral.
Notícies del Bisbat.
Cau el campanar de l'església de Rosselló sense causar danys personals.
El campanar de l'església de Sant Pere Advíncula de Rosselló es va ensorrar el passat divendres, dia 29 de gener, sense causar danys personals. Dues setmanes abans, els rectors de la parròquia van ser informats per l'Ajuntament d'unes esquerdes al campanar, per la qual cosa un arquitecte estava redactant uns informes tècnics. De totes maneres, el mateix divendres, dia 29 al matí, el campanar va tenir uns desprendiments que van alertar a les autoritats i per precaució es va acordonar la zona i es va desallotjar els veïns de les cases properes. El bisbe Salvador va acudir al lloc dels fets poc després de la caiguda del campanar i l'endemà va anar a celebrar l'Eucaristia als locals parroquials per mostrar la seva solidaritat amb la comunitat cristiana i tot el poble de Rosselló. Per un altre costat, el més aviat possible, el bisbat farà una diagnosi de l'estat de conservació dels temples de la nostra diòcesi.
El papa Francesc nomena missioners de la Misericòrdia a tres mossens de la diòcesi.
Mossèn Ramon Prat, mossèn Gerard Soler i mossèn Daniel Turmo, de la nostra diòcesi, són tres dels 23 preveres i religiosos de Catalunya que han estat nomenats missioners de la Misericòrdia pel Sant Pare. El dimarts, dia 9 de febrer, el papa Francesc donarà la benvinguda als missioners de la Misericòrdia a Roma per parlar amb ells del servei que se'ls demana. L'endemà, 10 de febrer, dimecres de cendra, el Sant Pare presidirà la solemne Eucaristia de l'inici del temps quaresmal i els conferirà l'encàrrec als 800 missioners de tot el món que ha designat.
L'entrevista.
Hola. Avui ens toca parlar d'una de les entitats més desconegudes de la xarxa d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida. Tenim entre nosaltres el fra Joaquim Requesens dels Franciscans per parlar-nos del Pa de Sant Antoni, una entitat que dona ajudes puntuals a les persones que ho necessiten. Benvingut.
Ben trobat. I potser la més antiga i més desconeguda.
Ah, sí?
Sí, de les obres socials, potser, de la Mare Església, de tradició més centenària. Sí.
Doncs ara en parlarem.
Ara, això m'ha agradat, això de desconeguda, perquè sí, és una cosa que és molt d'àmbit local. Així, gràcies, també l'Església té aquesta potencialitat en Càritas, Mans Unides i demés, no? Que això ja és d'un àmbit de la qual nosaltres no mos desvinculem, al contrari, no? Més aviat.
Molt bé. Una mica això, si em pots explicar les peculiaritats de la vostra entitat.
Van molt marcades per la nostra manera de fer. Això, tot i que després va haver un capellà nascut a prop de Pàdua, quasi paduà, molt devot de Sant Antoni, que ho va tornar a instaurar, havia sigut una tradició que havia hagut als nostres convents ja als segles XV o XVI. Es representa Sant Antoni amb el nen Jesús i amb el pa. De fet, els convents sempre s'havia ajudat a donar menjar a la gent. I d'aquí ve la tradició que nosaltres ho fem. Ara, quina és la manera? Pues, potser des de el que has dit tu, potser des del silenci. I, a més, és una forma de treballar que avui en dia quasi bé no procedeix. Però, com que és molt pròpiament nostra, canviar-la cap a un altre lloc potser també ens dol, no? És més aviat... sí, és una forma de fer caritat. Però hi ha moments puntuals en què aquella aringada, aquell bocí de pa, aquell bolquer, si tu vols, o així, s'ha de donar perquè es necessita immediat. I això és el que faria, potser, el pa dels pobres.
Feu com microajudes, no? Una mica...
Sí. Sí.
No feu grans ajudes, no. Però petites ajudes. I
al final, per parlar d'això, no fem diferencial d'A. En termes matemàtics, suposo que sí, diferencial d'ajuda. I al final, l'any que suposa? La integral de totes aquestes... diferencials d'ajuda, que penso que ens fa sentir molt orgullosos de la tasca nostra.
Llavors, les ajudes depenen dels ingressos que teniu per poder atendre les necessitats.
Ah, sí, totalment. Totalment ingressos... ingressos de gent... de la gent que freqüenta l'Església o que a vegades passen per allà, la veuen oberta i donen. Amb això sí que voldria dir una cosa. Que l'infant de Betlem és Déu, en aquell petit nen que li han de canviar tot, ho assumeixo per la fe. Que Jesucrist ha ressuscitat, ho assumeixo per la fe. Però la figura de la viuda pobra de l'Evangeli de Lluc... Aquesta és tangible, és plausible, és palpable, és observable i d'aquesta n'he fet experiència. La viuda que cobra una no contributiva i encara té els nassos de pensar que hi ha gent que ho necessita més que ella i és capaç de despendre's. Això, el pa dels pobres, el pa de Sant Antoni, està sostingut també per les viudes pobres de Lluc. I se ho agraeixo.
I una mica explicaves els orígens d'això, és perquè el que es feia era repartir pa entre la gent que ho necessitava fa molts segles. No?
Donar de menjar. I llavors una de les dels menjars més complets de l'època, si no hi havia res més, era potser el pa, sí. Llavors... Després també la tradició als nostres convents, sobretot al segle XIX, segle XVIII, la famosa sopa boba, no? Que es feia una sopa, era una tradició dels convents mendicants, carmelites, mercedaris, agustins, teatins, nosaltres, allò de donar la sopa boba a la gent, un plat calent almenys, i bueno, ja avui en dia això ja no es fa, però es procura que el plat calent no li falti a ningú.
I en parlàvem una mica d'ajudes puntuals, i has comentat una mica això, el que podia ser, doncs, menjar, a vegades sí. Algú us ve a demanar, potser, doncs, si fa falta pel menjador dels nens, no ho sé, si pots explicar el que us trobeu, home, què és el que us demana la gent.
O que es presenti algú que et diu, pues mira, necessito per bolquers, o sobretot, ara ha baixat bastant el nombre, però a la primeria d'estar aquí a Lleida, jo vaig arribar aquí a Lleida el 2001, crec que era, Hi havia molta transhumància, molt transeunt que demanava per diners... perquè seria... Bueno, diners no, que no en donem, sinó que demanava bitllets per traslladar-se d'un lloc a un altre, per qüestions de feina, per qüestions diverses, sí, sí. Això també s'havia fet bastant. Aquesta demanda ha baixat bastant, sí.
Llavors vosaltres porteu un control de la gent que us ve demanar, gent que ve habitualment...
No. Hi ha una filosofia del pa dels pobres, i és que ningú sabrà qui ha donat l'ajuda, aquell que s'ha ajudat no sabrà mai qui ho ha fet, i aquell que ha ajudat no sabrà mai en qui ha ajudat. Aleshores, la gent que passa, la gent que truca a la porta, normalment se l'ajuda puntualment i ens oblidem de la qüestió. En el sentit de que forma part de la filosofia més ancestral de la manera d'atendre a la gent que havia hagut als convents franciscans del segle XIII o XIV.
I no tenen per què ser feligresos de la parròquia.
No,
pot ser gent del barri, la gent que necessita, que ve a la parròquia i us explica la seva història.
Normalment, encara tenim la sort que estem en un barri que la feligresia en té per anar subsistint. Potser... Em deies que aquí ve molta gent també dels voltants que coneix la nostra tasca, i aleshores entre la gent, els passavolants, el sistema aquest de comunicació immediata, així el que se'n diu el boca-orella, no? Funciona, vamos, com els regueros de pólvora.
Llavors, clar, comentàvem això, la gent fa una donació... Pots explicar una mica, que em sembla que tenim com una bústia, que la gent ho ha de fer específicament, no és que sigui passant a la plateta, sinó que, que la gent ha de tirar-ho a un lloc concret.
La gent ho fa per opció, o sigui, a l'entrar a la nostra església, a l'esquerra, sota el cor, hi ha dos confessionaris. Enmig del confessionari, de manera discreta, hi ha una imatge de Sant Antoni posada en una espècie d'ornacina de fusta feta per Fray Sureda, un frare nostre caravanista, el mateix que va fer els confessionaris, i està allà discretament. I llavors, qui va allà pensant el que farà, o sigui, per opció, s'hi ha d'anar, de propi.
Molt bé.
Llavors... No demanem mai, pel pa dels pobres, no demanem mai. És una cosa que també... jo suposo que ja és un pacte tàcit de tots els fills de Francesc no demanar el pare pels donatius, sinó que cadascú és a recta consciència. A recta consciència, sí, a recta consciència de tothom.
I llavors, parlàvem, venen en part per aquí, però també no sé si rebeu ajudes de Banc d'Aliments
En alguns moments, fa uns 4 o 5 anys, sí que havíem tingut, o 6, ajudes dels bancs d'aliments, perquè llavors hi havia molta demanda d'aliment. Ara nosaltres no tenim tant aquesta demanda. Però sí, amb les institucions dedicades a l'assistència social, crec que sempre ens hem relacionat bé, sí.
I no sé si teniu un perfil de persona que us ve a demanar, vull dir, si és una mare sola que té fills, si són matrimonis grans, si és una, això que comentàvem. Potser sí que les vídues donen, no sé si les vídues també us venen a demanar.
No podríem fer, diguem-ne, no podríem fer grups i ve tothom, però llavors no hi ha un perfil, hi ha cares, hi ha rostres, no? I aleshores ja ve, potser ve la viuda, ve potser la mare soltera, ve un immigrant, bé, diferents ètnies. Ara, clar, aquesta profusió de llau de gent que s'ha rebut en tot aquest temps, hi ha molta gent que s'ha pogut ubicar, però hi ha gent que està desubicada. Si puntualment necessiten alguna cosa, és una qüestió de consciència donar-s'ho, no?
I llavors hem comentat que formeu part de la xarxa i això us ajuda, suposo, a derivar casos que vosaltres no podeu atendre. Segons si us
moltes
ve algú...
Moltes vegades sí. I també amb els serveis socials. I fins al punt, alguna vegada, s'ha fet ajuda amb alguna entitat econòmica de la xarxa perquè es disposaven d'uns recursos i per exemple, llavors, a l'estar a la xarxa tenen interès. No, és que hi ha tal cosa i necessitaríem alguna cosa més. Ah, doncs mira, no digueu ningú, el pare dels pobres pot ajudar-vos, perquè la veritat és que el fet, quan es va plantejar la xarxa d'aquestes entitats aquí a Lleida, nosaltres ens vam sentir molt recolzats, perquè, bueno, perquè era una cosa molt desconeguda, i potser la més coneguda era Càritas i Arrels, però jo, per exemple, l'obra de Sant Vicenç de Paül ni la coneixia. I estan fent una obra, però realment espectacular. Llavors dius, ostres, et sents acompanyat en allò que fas. I és... sí.
Llavors, una mica... Voldria fer una pregunta una mica més general, també. Sant Francesc, què creus que ens diria avui de la pobresa? Com ens ajudaria Sant Francesc a... amb el tema de la pobresa?
Potser ens diria que som uns farts.
Uns farts?
Uns farts, sí. Jo, la meva bona mare, que és una bona cristiana en qui li dec la vida, per de pronto, com el meu pare també, i la meva fe, sempre diu, sempre ens deia de petits a mon germà, esto no quiero, esto no me gusta, hartos, demasiado hartos, ho sabéis criau. I jo penso que el mal d'Occident és que s'ha criat massa, massa fart i no valora els recursos que té. No valora i es permet el luxe, alguns d'ells, de hasta fer-los malbé, fins a nivells d'escàndol de consciència. Sí, això sí. Que la pobresa no la erradicarem mai, això, possiblement, ja Jesús en l'Evangeli diu de pobres sempre en tindreu, i fa servir l'adverbi de temps sempre. Ara, la malversació de recursos és molt deplorable, molt, molt deplorable, perquè si dos terceres parts de la humanitat passen gana, amb els recursos que es fan malbé aquí, potser només me'n quedaria un terç. I això és un càrrec de consciència.
Hem de fer una mica revisió tots, no? Una mica
jo diria, això per de pronte. Això per de pronte. I el que sí que és cert... Bueno, clar, ara ja me n'aniríem a l'ecologia, que és un tema que jo vinculo molt també a la pobresa. Si tot el món, particularment Xina, que encara... com que és el gran monstre asiàtic, encara no ha tingut un desenvolupament, és molt minso en percentatge. Indochina i la Índia visquessin el tren que viu Amèrica del Nord, Japó i Europa, dubto que el planeta ho resistís. El que passa que, clar, hi ha llocs com Sud-amèrica o Àfrica on la forma de vida nostra no hi arriba ni al 5% o al 10%. No?
Podríem acabar amb algun missatge d'esperança. Dèiem, la pobresa no s'acabarà mai, però potser hi haurà algun dia que hi haurà menys pobres a casa nostra. Ja entenc que el tercer món és una mica més complicat.
Pues... tant de bo no s'acabi la pobresa. Perquè potser... ens creuríem tan bé, ens creuríem tant que fem les coses bé, que ja veuríem aleshores cap a on encararíem el que és l'orgull nostre. Si la nostra pedanteria no ens hi faríem mal. La pobresa penso que és un referent. Penso que és un referent. I un referent que ens recorda el nostre origen i la nostra misèria humana. De tant en quant penso que, clar... això de que tant de bo no s'acabi la pobresa, qualsevol que em senti dirà, sí, jo aquesta nit soparé. Jo aquesta nit soparé. Però seria molt greu que ens creguéssim que podem superar la nostra pròpia iniquitat humana, que és la que ha generat la pobresa, perquè on no hi ha pobresa també hi ha iniquitat, i a vegades més greu, i a vegades molt més dura. Potser hi ha més maldat, inclús. On no hi ha pobresa, moltes vegades hi ha maldat.
I potser, suposo que tots ens podem veure abocats a la pobresa, no?
Ah, sí.
El testimoni
sí.
És el de la crisi, que hi ha hagut molta gent, doncs,
sí,
que ho passava bé i que
sí,
de cop ho ha passat
sí,
malament.
Sí,
i que tots hem de ser una mica responsables, suposo.
Jo recordo un bon amic, jo vaig estar al convent de Berga, que col·laborava molt en les entitats d'església a nivell social, perquè una persona que ho podia fer, i va haver un moment... en què ell va col·laborar durant 30 anys i poc abans de jubilar-se, va ser despedit i no havia fet el temps encara del paro i tot això. I aquelles entitats que ell havien de servir, pues ell va necessitar d'elles. I ho explicava, a més, amb un carinyo tremendo, no? I diu que va aprendre molt d'això. Va aprendre molt, molt d'haver tingut que fer això. Diu, perquè si no, encara t'arribes a creure que ets tu el que salves la vida. Yeah. I no. Només ajudes.
Doncs moltes gràcies.
No, a vosaltres.
Les gràcies. Ja s'ha acabat la nostra entrevista.
És una llàstima perquè és un encant estar parlant amb tu.
Doncs molt bé. Sí. Doncs fins aquí ha acabat aquesta interessant entrevista amb el Fra Joaquim Recasens, que ens ha permès conèixer més coses sobre aquesta entitat i ha sigut un testimoni perquè puguem veure que les petites coses també ens poden ajudar i que cada granet de sorra és important.
Moltes gràcies. No, gràcies per la interessant entrevista, eh? Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem al proper programa.
El nostre company Salvador Escudé ens presenta i recita la poesia del mes.
Ningú no vol marxar de casa seva quan hi està bé. Els refugiats n'han de marxar perquè els perilla la vida a causa de la pitjor de les desgràcies, la guerra entre germans. En aquest encetat any de la misericòrdia, hem de plantejar-nos la nostra col·laboració en l'acolliment d'aquest èxode massiu per no sentir la impotència a l'ànima. D'entrada, cal expulsar tota actitud d'orgull i superioritat, perquè molts dels privilegis de què gaudim no són pas un mèrit nostre personal, sinó només del lloc o de la família on ens ha tocat néixer. La poesia Podries, de Joana Raspall, ens ho explica d'una manera tan senzilla i didàctica que podria servir també com a eina de conscienciació dels més petits sobre el dolor dels refugiats. Podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí, en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser. Potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries venjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La campanya anual de Mans Unides. Quan arriben aquestes dates, la nostra societat escolta i contempla paraules i imatges que ens alerten sobre una realitat sangrant del món actual. La fam, la gana que encara existeix per a milions de persones. Són paraules i imatges que tracta d'una campanya d'una associació de l'Església Catòlica a Espanya per a l'ajuda, promoció i desenvolupament dels països amb greus dificultats socials i econòmiques. Tots coneixeu la existència de Mans Unides, que manté dues línies de treball: donar a conèixer i denunciar l'existència de la gana i del subdesenvolupament, les seves causes i els seus possibles remeis, D'altra banda, reunir mitjans econòmics per finançar programes, plans i projectes encaminats a atendre les necessitats dels esmentats països en vies de desenvolupament. És també una organització no governamental per al desenvolupament de voluntaris que naix del compromís de les dones d'Acció Catòlica a la fi dels anys 50 del passat segle. En l'actualitat estan presents en totes les diòcesis espanyoles amb 71 delegacions, amb molts nuclis en parròquies i centres d'ensenyament, amb voluntaris i responsables de tots dos sexes, amb un entusiasme encomiable i una dedicació impressionant, amb un merescut reconeixement i prestigi social molt alt, aconseguit per la seva transparència econòmica i per la serietat dels seus plantejaments. Tot això val per a l'equip responsable de la nostra diòcesi. Ho ampliem també per a tots els col·laboradors que lliuren el seu esforç i el seu temps i per als que persones i institucions ofereixen la seva aportació econòmica. En nom de tots ells, m'erigeixo en el seu portaveu per dir amb contundència i satisfacció: gràcies. L'objectiu d'aquestes línies és molt clar: convidar a tots els cristians a participar amb la seva oració, el seu temps i els seus béns amb mans unides. I, a més, oferir a totes les persones de bona voluntat, preocupades per les mancances i misèries del nostre món, la possibilitat de sumar els seus esforços a aquesta immensa tasca que sembla desgraciadament no acabar mai. Us necessitem a tots. Encara que aquesta organització treballa durant tot l'any, és en aquestes dates quan intensifica la seva activitat. Haurem vist publicitat en diferents llocs dels nostres pobles i ciutats i és la campanya anual que se centra en el segon cap de setmana de febrer, amb un anomenat Dia del Dejuni Voluntari, l'aportació dominical de les parròquies i uns sobres destinats a recollir donatius particulars. Hi ha també abundància d'informes, anàlisis i estudis que estan al servei de la informació general i, per descomptat, revistes, estadístiques i xerrades que sensibilitzen a la nostra societat. Podeu aprofitar tots aquests recursos. Us ajudaran els vostres sentiments fraterns. Anem a la campanya d'aquest any. Té un lema impactant: planta-li cara a la gana, sembra. Segons l'autora del cartell, té un impacte visual, pel contrast de la imatge. Un impacte emocional, per la presentació d'un plat blanc d'alta cuina amb la cullera de fusta plena de terra. I un impacte moral, perquè no tot és senzill per menjar. Cal sembrar. La frase vol arribar al cor i a la responsabilitat de tots, dels que es beneficien i dels que aporten. Amb dos verbs en imperatiu que a tots comprometen: que no tinguem por de lluitar contra aquesta tremenda xacra social i que tots participem en la sembra de llavors de cultiu i de misericòrdia. Se'ns exigeix la col·laboració per al desenvolupament material de tots els pobles de la terra en l'agricultura, en la indústria, en els serveis i en la conversió del nostre cor per malbaratar misericòrdia, fent realitat la fraternitat universal que ens mana el mateix Jesucrist. No tinc cap dubte que la campanya actual està en la línia que el Papa Francesc ens recorda amb insistència en aquest any jubilar de la misericòrdia. Adeu, amics.
Com heu pogut escoltar, a la part central del programa, Fray Joaquim ens ha explicat una mica què era el pa de Sant Antoni i què ha estat, i durant molts segles, la labor dels franciscans a la nostra diòcesi. Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.
De bata a bata, el Bisbat de Lleida.